A IB3 Ràdio, entre avui i demà, amb Baracel i Bosch.
Benvingudes, benvinguts. Cartó és una paraula polisèmica, a priori, de corregut, però amb molta càrrega vivencial, podríem dir. El fet de reciclar cartó, per exemple, indica sensibilitat pel medi ambient, gestió de recursos. Nosaltres reciclem, els ajuntaments ens ho faciliten, les lleis superiors obliguen a tal efecte a determinats sectors i cada vegada més empreses substitueixen el plàstic per vidre o per cartó. Cartó també és art. Pot ser la matèria primera d'una joia o d'un element per construir una màquina futurista amb la qual jugar. El cartó és necessari per jugar en el bingo, que tants hores baixes de festa ha regalat a les associacions de majors. N'hi ha que encara avui dia compten el tabac que fumen per cartons i si mireu en el vostre voltant quan passegeu, sobretot per Palma, però no només per ciutat, veureu persones que passen la nit damunt i davall un cartó per aguantar el fred i la soledat. Com veus, cartó és més que un full de cert gruix fet de pasta de paper endurida. Cartó és la paraula que farà de fil conductor del programa d'avui i direm, sobretot, cartó i no cartró, perquè encara que les dues maneres són correctes, el diccionari ens remeta cartó, amb una sola R. És hora d'enumerar les diferents excepcions de la paraula, entre les quals la pasta de paper. Un cartró, per exemple, específicament, és un cove, un recipient gran, més ample de dalt que de baix, i fet de vímens o de canyes, que serveix per diferents usos, i antigament especialment per transportar la roba de rentar o rentada o per dur-hi la fruita. Així ens ho explica el diccionari El Cove Moll. De fet, recordeu la imatge de la vendímia de Francisco de Goya, la vendímia, aquell cistell ple de rem que aguanta una dona de Montescap, i d'això és un cartró.
La verdad es que no era fácil sobrevivir en aquella corte de fantoches. Pensar que en una época yo estuve orgulloso de pertenecer a ella.
Cuando lo que en España hacía falta era que todo el mundo supiera leer y escribir. Seguir el ejemplo de Francia y de la Ilustración. Aquí lo único que se llevaba era la ignorancia, la corrupción y la calumnia.
Mireu quina coincidència idiomàtica més xula. A la vendímia, Goya va pintar una escena costumbrista, a la vendímia, on destaca una dona amb un cartró ple de rem. I d'aquesta pintura està dibuixada damunt cartó, perquè no era un quadre per ser exposat, sinó que era un cartó que havia de servir-li de model per dissenyar els tapissos del Pardo, un encàrrec directe de la Real Fàbrica de Tapices.
Els residus de l'abocador de la planta de Milà estem farts.
Vidres, cartó, launes, escoltau un moment. És hora d'estar junts i demostrar que no som fems. La nostra vida és curta per culpa de la gent que pensa reciclar no és important, es perd el temps. Vivim dins un forat que no li importa a ningú, però si el sense veu escoltaran, estic segur. Encara hi queda gent que ens considera importants i per això us demano, confiem en els humans.
Que no puc decidir, però tu sí ho saps, tu sí ho saps, tu sí ho saps. Donem una segona vida ens pot salvar, tot pot canviar, transformar.
i així no veure rius arrossegant trossos de plàstic a la mà.
Llegíem una notícia en el Diari de Mallorca de febrer d'enguany que se titulava així: el reciclatge felanitx se dispara del 13 al 65% en el primer any del sistema de recollida porta a porta. En el balanç anual, la implantació del nou sistema de recollida porta a porta permetia estalviar 800.000 euros a les arques municipals, ja que la reducció de la fracció de rebuig ha estat o havia estat gairebé de 6.000 tones. Aquest 65% és precisament el que fixa una directiva europea per a l'any 2035. La part, podríem dir, fosca de tot això, quan xerram de reciclatges, que la taxa de FEMS puja o pujarà perquè hi ha la llei estatal que, seguint la directiva europea, diu que la taxa que cobren els ajuntaments no pot ser deficitària i que ha de cobrir el 100% del cost de la recollida i gestió de FEMS. Catalina Soler, Berlesa de Felanitx, benvinguda entre avui i demà, com estàs?
Hola, moltes gràcies a IB3.
Gràcies per estar amb nosaltres avui. Xerram amb la Berlesa perquè també és responsable de l'àrea de residus, entre altres competències. La recollida porta a porta, que no sempre sol agradar a la primera, veiem que funciona, no, Berlesa, per les dades que acabem de comentar.
Sí, a Felanitx funciona, ho hem d'admetre. He de dir que és difícil que el ciutadà tot d'una ho acull. Els 90% de ciutadans evacueixen molt bé, però sempre després queda aquell tant per cent que se revela, que no vol que li facin reciclar bé, que utilitza papereres per deixar la bossa de fems quan no cal, que treu els cartons sense treure-lo bé dins el poal que han regalat, però funciona molt bé. Efectes de comptabilització, com diríem, o de números, va molt bé. Nosaltres som una excepció dins tota Espanya, crec jo, que tot i la llei estatal de, com diuen, el basurazo, com diuen molt,
sí,
nosaltres no ha estat necessari pujar la taxa de fems. Simplement l'hem augmentada bastant, en el 60%, els que no s'han oferit voluntàriament a la inspecció de residus. És a dir, les vivendes que s'han ofertat, o que han dit jo vull participar d'aquesta inspecció de residus, dins urbà s'alimenten la taxa de fets, els que no ho han fet se'ls multipliqui per un 60%, que si mateix és molt,
sí,
i a dins rústic, que era la nostra promesa electoral, han davallat la taxa de fets. Els han llevat el que és la recollida. Per tant, simplement paguen 3 euros en els quarts de recollida. Per tant, han complit exactament el que calia.
I aquesta inspecció, com se fa i per què és? No sé com ho feia, si és mirar què és el que treu la gent.
Nosaltres tenim una empresa contractada, és un concurs que vàrem fer, a una licitació, més ben dit. Se va presentar una empresa que és la que ha de fer la vigilància i control del contracte. I a dins que forma part també anar a vigilar, i el que fa és aleatòriament, evidentment el primer any no pot fer totes les vivendes, aleatòriament hi va de matí, va a sorobar, si pot anar vespre, i mira si han fet, i fins i tot hi ha vivendes que no entra, però així quan tu t'adhereixes en aquesta terra, tu acceptes que puguin entrar dins que teva i mirin si la selecció que fas la fa ben feta. Han començat per Porta Colom, ja han fet aquest servei d'inspecció a bastantes vivendes i, per tant, cada any aniran-se fent. Una vegada que tu t'has donat d'alta un any, no t'has de donar d'alta cada any. Te servei per sempre està donat d'alta el servei d'inspecció de residus.
I te pots donar d'alta abans que passis inspector?
Clar, te dones d'alta sempre abans que tornes inspector. De fet, mos van donar d'alta, teníem de plaç fins en el març de l'any passat, d'acord? Perquè nosaltres ara mos han girat els rebuts, d'acord? Març d'enguany, mos han girat els rebuts ara d'IBI, com molta de gent. I, clar, molta gent se'n dona compte que si no s'ha donat d'alta i de suspensió de residus, se li ha augmentat la taxa de fens. Però, per exemple, en el meu cas m'ha baixat 2 euros. I a molta altra gent dins urbà, és a dir, també depèn després de què algú que te fan. I tothom que s'ha donat d'alta d'inspecció de residus, ningú se li ha augmentat la taxa de fets. A dins rústic no era necessari fer-ho. Directament, automàticament, li han de ballar de 3 euros la recollida.
I això ho feix per aplicar aquesta llei, que, com jo deia, ve d'aquesta directiva europea, que obliga que el servei no sigui deficitari.
I contamina pai, exacte,
sí. Vosaltres, jo donava aquestes dades de l'any passat, d'un moment de reciclatge amb un percentatge molt alt, 65%, vidre, cartó i paper de 500 a 800 tones, envasos, sobretot, de 300 tones recollides en 2023 a 1.000 en 2024. Tot això és material que ja no se crema, d'aquí aquest estalvi, no?
Efectivament, d'aquí aquest estalvi. De fet, nosaltres, una de les coses que també ens va bé amb un pressupost és que hem baixat molt setat el que paguem d'incineració a Tirme. Hem baixat moltíssim, de fet, se nota moltíssim. Nosaltres, l'empresa que recueix, te passa cada mes tot el càlcul del que t'endús a incinerar i del que no t'endús a incinerar, i, per tant, l'incineració ens ha baixat moltíssim, moltíssim.
I diria, Valesa, aquesta separació de residus sense recollir de porta a porta, malgrat aquest 10%, que sempre hi ha un percentatge important d'incívics, fa que siguem més conscients dels fems que arriba a generar o que fins i tot pot canviar hàbits de compra, per exemple, o de consum?
Jo crec que està canviant hàbit de compra de consum, i jo crec que la gent que cada vegada és més conscient del que hem de fer. És a dir, com en tot en aquesta societat, és a dir, les nostres padrines anaven a comprar amb una saneta, compraven, i jo me'n record, anar-hi a comprar la llet amb una lletera, perquè era una de les feines que m'encarregaven en l'estiu, un dia jo, un dia la meva germana, i hem passat d'aquest tema a tot dur envasat, i no només envasat, és a dir, envasat amb plastificat de tot, és a dir, tu te'n vas a una gran superfície, o qui bon sigui, a comprar una pizza, i no t'endús una pizza, t'endús una pizza. El plàstic que enrevolta la pizza. La caixa de cartó que enrevolta la pizza, i ara vol llevar, però moltes de vegades t'endús el plàstic que encara cobria la caixa. És a dir, això és residu, més residu, més residu. Per tant, jo crec que és una manera de conscienciar que així no podem anar enlloc, és a dir, ni com a societat, no podem provocar tant de residus. La veritat també és que nosaltres hem fet un estudi a la Bahia de Porto Colom, i una de les coses positives que estan traient de les seves conclusions és que han reduït moltíssim els plàstics de dins la Bahia de Porto Colom. Per tant, tot això afavoreix, és veure que són conscients, és veure que és una tasca molt complicada, perquè ja vos he dit, sempre hi ha aquest tant percent de ciutadania que se revela, així de clar ho dic, però que al cap i la fi, quan vegin d'altres municipis, nosaltres és veritat que som un municipi limítrof en Santanyí, Santanyí encara no ho havia implementat, ara ja l'hi té, per tant, quan tu veus que tots els teus municipis del voltant ho estan implementant, això també ajuda molt. I, per tant, a poc a poc, jo crec que la societat se conscienciarà que el nostre territori és de tots i que hem de donar gràcies al poble que ens ha vist néixer, créixer, o que ens ha vist viure, i que per damunt de tot l'han d'estimar.
I avui aquesta paraula polisèmica que és eix conductor d'aquest programa Cartó mos ha duit a parlar de reciclatge de recollidens a Valesa Felanitx, Catalina Soler. Moltes gràcies, Catalina, gràcies.
Moltes gràcies, com sempre, i bé, tres gràcies.
Transformar, jo no puc decidir, però tu sí ho saps, tu sí ho saps, tu sí ho saps, tornem una segona vida es pot salvar, tot pot canviar, transformar.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Lucía quería ser princesa de la noche fría, sin embargo es como un fardo bajo la gran vía, acurrucada sobre un lecho y sin un techo, hecho de cartón. Lucía sabía que esa noche no resistiría, no siempre tras la noche resucita el día, hay días en los que no está de Dios volver a ver el sol. Creía que el cartón que cada día recogía la ocultaría de los yonkis y la policía, empeñados en buscarle otro lugar donde dormir mejor, donde dormir mejor. Ella entonces recordaba como siempre había sido abandonada desde aquella madrugada en que nació,
por aquellos que pasaron junto a ella no comprendieron que su mala estrella era tan estrepitosa como un corazón. Cartones había sido abandonada por el guapo de cara que fue el primero que le prometió un amor dulce y sincero y que solo le dejó una foto y un dolor.
El cartó per a les persones que dormen en el carrer és un aïllant del fred, encara que imaginant que la humitat d'aquestes illes se t'ha de ficar dins els ossos. I cada vegada hi ha més persones que dormen en el carrer, damunt cartons o en instal·lacions precàries que han aixecat a zones verdes o a zones de bosc per no quedar a la vista de la gent, però també davall un pont. Aquesta expressió que apareix treta d'un relat de Dickens. L'Ajuntament treu bancs del carrer, posa reixes, redissenya en clau d'arquitectura hostil. Ja no hi ha caixers perquè tampoc hi ha oficines bancàries. Els serveis públics estan desbordats i això fa que la gent s'hagi de cercar sa vida com pot. Creu Roja l'any passat va atendre 2.280 persones, de les quals 947 estan considerades de llarga estada.
Como siempre había sido abandonada desde aquella...
Fa temps que seguim el periodista del diari Última Hora, Fernando Fernández, que sol escriure d'esports i d'esportistes, més enllà del futbol, però en els darrers temps ha posat el radar en els assentaments. Titulars, per exemple, escrits aquest mateix mes. S'havia de cintura un art de pobresa i assentaments que envolta Palma, on descriu poblats a la zona del poliesportiu Germans Escales o del polígon de Can Valero. Un altre titular, camuflats en el bosc, un petit assentament s'aixeca a sa taulera, això també és a Palma, unes tendes de campanya serveixen de refugi per diverses persones que podrien abandonar en breu aquest espai, com ja ho va fer una família dies enrere. Fernando Fernández, benvingut entre avui i demà, com estàs?
Què tal, va bé, i vosaltres?
Nosaltres bé. Avui la paraula cartró o cartó, que potser te sorprèn, però mos ha duit a pensar en tu i en aquests articles que estàs escrivint darrerament en el diari. Ja no són casos aïllats, no, Fernando?
No, ni molt manco. És que jo trobo que més d'un, quan va amb el cotxe, ja se'n pot donar compte, i segurament que molts dels que mos escolten, quan passen per la vida de cintura, sobretot el que dèiem, no? Aquest cinturó imaginari físic que ets autovia, però imaginari que un se pot de, fer esment d'assentaments de diferents poblats que s'han anat aixecant de persones sense sostre, de diferents nacionalitats, de diferents procedències, també a mallorquins, no mos enganem. Eh? Això no és un tema que pertoqui o que sigui exclusiu d'altres nacionalitats, orígens, continents. No, hi ha espanyols, hi ha mallorquins que se veuen abocats a dormir, a viure, davall un sostre que no és de ciment, ni molt manco. I molts sense sostre, no? També comentes els cartrons, no? Una imatge que pot ser, pues sí que és, no vull dir icònica, però sí estereotipada de les persones sense sostre que és dormir davall uns cartrons.
Sí, sí, tant.
Pues si un se'n va pel centre de Palma, la seguirà veient. I per la perifèria, tres quarts de lo mateix. Perquè això ja, insiste, segons quines imatges, ja van més enfora de lo que és el centre de Palma, arriben en aquesta via de cintura, però dins el mapa de Palma, en qualsevol escenari, se pot veure, se pot comprovar de primera mà que l'emergència habitacional no és com el canvi climàtic que diuen alguns, que són un invent de qualcú. No, és una realitat perfectament tangible que les autoritats transmeten, però trop, des de la meva opinió, que amb unes xifres que s'allunyen molt de la realitat i en la qual han de conviure per a la bona i per a la mala. No?
Tu ara deies, hi ha persones de qualsevol nacionalitat, també de Balears. Quin és el perfil de les persones que veus, que viuen en el carrer?
Bueno, sí que és vera que, clar, se pot diversificar o se poden ubicar en funció dels assentaments i de les bandes en diferents perfils. El macroassentament, el gran assentament de referència que hi ha a Palma, de vora són Serra Parera, on hi havia Riscal, perquè si ja se pugui ubicar, aquí sí que està estratificat i ben dividit entre el sector dels romanesos, després hi ha un sector d'espanyols, entre com sector espanyol, diríem, en el qual hi ha mallorquins també. També hi ha persones d'origen nord-africà, qualque minoria total als subsaharians, i en funció de les bandes, insisteix, perquè, per exemple, davall un pont de l'autovia, a l'alçada de Can Valero, és un poblat que són gent de països de l'est, el que és el parc de Sarriera són gent de Romania, Bulgària, Europa de l'est, també ubicats en aquest perfil. Per Can Valero hi ha disseminats també, que són nord-africans, xerraves de la teulera, de vora l'antic Sondureta, allà lo curiós és que eren sud-americans, argentins i brasilers, yeah, per exemple, no? Se poden definir, depenent de l'assentament, se poden ubicar diferents localitzacions d'orígens, no?
Sí, per nacionalitat.
Se pot dir que se van agrupant, se van organitzant entre ells,
no? La manera de comunicar-se i ajudar-se. I tu quins canvis has vist en el darrer any, en el nombre i en el tipus d'assentaments?
Bueno, sí que és vera que, clar, el que està començant a agafar molt d'impuls, força, o té més visibilitat i se veu més, són les tendes de campanya d'una coneguda superfície comercial esportiva de Palma, propera a un punt molt calent d'aquests assentaments, per exemple. Se veu moltes tendes de campanya. Sí que és vera que hi ha gent que s'ho treballa, per dir de qualque manera, no? I és capaç d'aixecar barraques. Ara xerràvem de Som Bordoi, no? Aquestes vivendes de vora l'autovia del Molinar, l'autovia de l'aeroport, que han rebut l'avís per ser desallotjats allà. S'ha aixecat un autèntic poblat de barraques fetes amb peces de fusta, amb portes, amb finestres. N'hi ha alguns, inclús, que han arribat a fer obra, com un assentament que hi ha a Can Pastilla, perquè xerraven de Palma, però això també, segons quines bandes de sa part forana, també se pot veure grans ciutats, Inca, Manacor, Felanitx, també se pot veure bandes de la costa nord, del Cudi, però el que és la platja de Palma també és un punt molt calent, molt calent, perquè ja sí que a Can Pastilla especialment se poden observar aquest tipus d'enclaus, inclús, repeteix, havent fet obra, que és el més cridaner, no? Un antic restaurant abandonat de vora el col·legi de Can Pastilla, està en runes, aquella casa, té una sèrie de barraques de fusta, tendes de campanya, gent inclús que està a intempèrie, però a la part de darrere d'aquella casa hi ha una petita caseta d'obra. És l'home escriure del tema, no? Tenir la capacitat per poder econòmica i la mà d'obra per poder aixecar una construcció d'obra.
Ja, perquè...
De lo més estrany que ha arribat a veure en aquests mesos, no?
Perquè abans parlaves de l'habitatge, no? Per el que tu veus, la dificultat d'accedir a un habitatge es desencadenant perquè hi ha gent que fa feina.
Sí, molta gent que fa feina. De fet, si tu t'acostes per aquests assentaments en horari laboral, no trobaràs pràcticament gent. Són gent que fa feina a la construcció a l'estiu, gent que va a fer feina a l'hostaleria, que te la pots trobar fent feina amb el seu uniforme laboral, professional. Inclús un altre fenomen que va en paral·lel i que també fa una part d'aquesta emergència habitacional és el caravanisme, no? Que està tan extès ja a tota Mallorca. No? A Palma sí que és vera que hi ha nuclis calents, Son Hugo, Son Ways, Son Ferragut també ha començat a créixer, la banda de Son Parató, de vora Son Moix, i ara també són gent, són treballadors. Són treballadors. De fet, la presidenta dels caravanistes de Son Hugo, la portaveu, una Begoña, és una persona que fa feina de gent, de controlador d'estacionament al municipi, no? De Mallorca, per exemple. I molta gent d'hostaleria que se troba en aquestes circumstàncies. Ells sempre ho diuen. I no estem aquí per gusto. I és vera que hi ha situacions que són les que més te toquen, no? Sobretot quan hi ha infants per mig, no? Que és el més delicat en aquest assumpte. Quin entorn és per un nin o una nina, o uns nins i unes nines, perquè de vegades xerrant de famílies amb més d'un fill, créixer amb aquest espai, dins aquestes condicions. Jo m'ho comentava un atlot que fa fer feina a l'hostaleria, a la platja de Palma, vivia dins una caravana. I estaria la mar de content tenint un apartament, tenint un sofà, tenint una tele, no? tenint una cuina,
sí, tenia...
per poder viure, però per circumstàncies no se'l podia pagar i havia de viure a la caravana que l'havia deixat a seu predir.
Tenir un habitatge digne. I d'això en seguirem xerrant la setmana que ve, perquè per dilluns hem triat la paraula llar, així que podrem seguir...
Donarà molt de joc.
Sí, podrem seguir estirant d'aquest fil i d'aquesta conversa amb en Fernando Fernández, periodista de l'última hora, que agraïm moltíssim aquesta estona amb els nostres oients. Fernando, gràcies.
A vosaltres, que vagi bé.
Ràdios, coneixement.
Alça la veu davant la violència contra les dones. L'Ajuntament de Palma ofereix suport integral a les víctimes i promou una societat més justa i igualitària.
Perquè les violències contra les dones es troben a tots els àmbits, familiar, laboral, d'oci, íntim, amb el compromís de tothom, responem davant la violència contra les dones.
Ajuntament de Palma, és igualtat. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX. Lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre.
Avui estirem de la paraula cartó, aquesta pasta de paper endurida que tots tenim en el cap i en la qual se poden fer objectes o sobre el qual hi ha significada alguna cosa.
No. 4, 5, 1, 17.
Eren els veïns de Sant Josep, participant del bingo solidari que celebren des de fa més de 15 anys el dia de Nadal. Se fan partides d'un i dos euros per cartó. Tothom guanya, en aquest cas. A cerca de bingos ja en queden pocs. A Palma en sobreviuen 3. Els jocs online, l'envelliment de la població, han marcat la trajectòria d'aquests establiments de joc que varen ser tot un boom a partir dels anys 80 o durant la transició.
Ni festivals, ni actes, ni chillouts, actividades que no interessen ja. He descubierto un mundo de emoción.
Però anirem a un altre tipus de joc més didàctic i artístic que ens ha cridat l'atenció a partir de la paraula polisèmica d'avui, que és cartó. Dia 29, a la Fundació La Caixa de Palma, hi ha un taller familiar titulat L'Orquestra de Cartró, Art, Joc i Electrònica, que ha sortit d'ESCAP i de l'organització de l'artista electrònica i programadora creativa Mònica Ríquits, Premi Nacional de Cultura de Catalunya l'any 2021. Mònica, benvinguda entre avui i demà. Com estàs?
Molt bé.
Gràcies molt bé, per ser amb nosaltres avui. A veure, contem-nos un poc com funcionarà aquest taller, com és aquesta orquestra de cartró.
Doncs mira, és un taller on els més petits no podran fer amb la seva família, perquè és un taller familiar, doncs una caixa de... A partir d'una caixa de cartró doncs podran fer una caixa de música automàtica, perquè ens entenguem així més ràpid, que funciona a partir d'un motor i una pila, no? Llavors, ells aprendran conceptes sobre cinètica, no? Sobre electrònica, sobre com fer servir amb materials molt simples, com és el cartró, que és la via, no? El material principal que fem servir, combinats amb tecnologies, com es poden fer servir per crear obres d'art, no? O per experimentar amb coses artístiques, vale. Fora de pantalla, que és molt important, que la tecnologia no només es dona dintre de les pantalles.
Fora de pantalla, perquè tu el que fas és això, justament, a partir també d'objectes bàsics i quotidians i fàcils de manejar, fàcils també entre còmetes, fins i tot he vist que prehistòrics, agafes i transformes i introdueixes aquesta tecnologia, no?
Sí, 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 també va ser... Bueno, clar, jo vaig estudiar Belles Arts, llavors agafàvem una mica el que tenia a l'abast, no? Perquè abans, ara ja per sort no, però abans d'aquest tema de la creació artística i la tecnològica estava separada, no? Llavors jo m'inventava el que podia amb el que tenia. I ara, bueno, sí, ara ja també tinc accés a altres materials com la impressió 3D o el tall làser, no? Que m'ajuden una mica, però sí, m'agrada molt treballar amb materials que no necessàriament són tecnològics i que poden ser quotidians.
Uh-huh. I escolta, els nins, els infants reaccionen de manera diferent en els adults davant una orquestra de cartró o una creació artística?
Jo crec que els nens, el meu camp, que és la creació artística amb tecnologia, ells tenen molt més, me n'adono que tenen molt més integrada el que és la tecnologia, no? Tenen una concepció diferent a les nostres generacions o altres generacions amb les que no hem crescut, no? Potser amb tant d'accés a tecnologia. Però, bueno, igualment és haver una mica com els presentis, perquè ells també potser poden estar acostumats a kits de construcció, no? O coses que ja venen una mica més fetes. Al final el que fem són manualitats, no? El que passa que només estem introduint doncs, nous elements i llavors sempre, els nens sempre et sorprenen.
Val, i a tu què t'atreu dels còdics, de l'electrònica, que en el fons és la teva vida, no? És el que t'envolta i el sí. Que fas feina.
Sí, bueno, per mi és un llenguatge artístic. A mi sempre m'han atret els ordinadors, tot i que això que vinc dels estudis artístics. I, no sé, a mi m'agrada que al final puc crear, per dir d'alguna forma, màgia, no? Però màgia que controlo jo. No màgia que aquesta màgia que no sabem d'on ve, no? Sinó que puc ser una mica bruixa i inventar-me les meves coses i, sobretot, fer que coses es moguin. Jo crec que això també és una cosa que als nens ens agrada molt. Ja. Es moguin les coses. A mi també m'agrada.
Sí, no? Tu, en el fons, estàs com creant una vida, no? Per aquestes màquines i per aquests objectes. Una vida que no sé si tu els hi dius cap on han d'anar o elles hi van soles.
Bueno, depèn de la creació, encara que crec que hem de tenir una mica de compte amb aquesta comparació biològica amb les tecnologies, perquè crec que juga al nostre contra. Les màquines no tenen vida ni en tindran, el que passa que poden ser extensions del nostre esperit, no? O poden ser extensions de les nostres intencions tan artístiques com conceptuals, com... I en aquest sentit doncs, es converteixen en reflex les nostres pors, com és el que sempre li agrada parlar a la gent, però també de les nostres esperances i de com una manera de com podem entendre el món.
Uh-huh. I d'avui aquesta paraula cartó o cartró ens ha duit a xerrar amb la Mònica Ríquids. Per cert, que aquest taller ja està tot complet. Ha hagut dues sessions, una anterior i ara aquesta de dia 29, i està tot complet. Això vol dir que la gent té ganes de jugar,
Sí, és que no ens hem d'oblidar de jugar mai,
efectivament,
no?
Sempre juguem. I de Mònica Ríquids, moltíssimes gràcies per haver estat amb
nosaltres.
Una abraçada.
Gràcies, adéu.
Ja veus que amb el cartó se pot jugar i també se pot fer màgia. I V3 dona una mà a Ibiza Preservation.
Set trucs de màgia perquè quedin gravades per sempre, set paraules, entre elles reutilitzar, reduir i reciclar.
Conocía las tres R, la de reciclar, reutilizar y usar.
Els mags Alexis i Dantès Júnior converteixen trossos de paper en un rotllo o recullen papers d'enterra sense tocar-los. Entre espectacles parlen de diferents iniciatives com la de quilòmetres de plàstic per Iris, coordinat a Ibiza per Ibiza Preservation, una activitat que ha fascinat els boixos.
Vas con gente, con más gente, y vas haciendo kilómetros y recogiendo basura. Y al final, quien más basura recoja se lleva un premio, que puede ser kayak, submarinismo, muchas cosas.
La part dels 30 quilòmetres m'ha paregut molt interessant perquè no sabia que això es podia fer. I m'ha paregut molt interessant perquè tinc moltes ganes de fer-ho.
Que tots els temes de sostenibilitat i reciclatge a les escoles es treballa molt, no? Els professors i professores ho fan servir i estan molt més informats que jo, per exemple, quan anava a l'escola, no?
Els alumnes asseguren que miraran de fer alguns canvis en el seu dia a dia.
Quan em trobi qualsevol brutó o per terra o el que sigui, ho agafaré, ho tiraré a la paperera.
Intentar reciclar més.
150 infants que avui estan encara més conscienciats. Standing there, killing time. Can't commit to anything but a crime. Leaders on vacation, an open invitation. Animals, evidence. Pearly gates look more like a picket fence. Once you get inside them, got friends but can't invite them. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My little chauffeur is lonely. Look at you, needing me. You know I'm not your friend without some greenery. Walking wearing feathers, Peter should know better. Your cover-up is caving in. Man is such a fool, why are we saving him? Poisoning themselves now, begging for our help. Wow. Hills burn in California. My turn to ignore ya. Don't say I didn't warn ya. The good girls go to hell, 'cause even God herself has enemies. And once the water starts to rise and heaven's out of sight, she'll want the devil on her team. My little chauffeur is lonely.
Tres ràdios, memòria.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada cinc metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Magical colors, I will
Commemorar una altra 25ena a tot el món per dir ben alt que la violència contra les dones ha de ser erradicada, que homes i dones som iguals, que no és violència i ja, que és violència de gènere, perquè les maten perquè són dones. Per responsabilitat, polítics que governau, no vos carregueu per tres vots el consens aconseguit quan xerram de violència de gènere, perquè homes i dones aquí no estem en igualtat de condicions. No sé molt bé com relacionar violència de gènere en cartó, però recuperarem una narració que vàrem emetre tal dia com avui l'any passat. La veu és de Leonor Pons, treballadora social, poeta, en un acte del 25ena organitzat per l'Ajuntament de Campanet, on ens va narrar qui fou Olga Díaz, una dona assassinada, i quin va ser i quin ha estat el seu llegat.
Fets del cas. Olga Díaz, de 34 anys. Era una mare soltera amb una filla petita. Havia denunciat en diverses ocasions la seva exparella, que havia estat abusiva amb ella. Malgrat les denúncies, les autoritats no van proporcionar la protecció adequada. En un moment donat, la seva exparella va aconseguir un ordre d'allunyament, però les autoritats no van vetllar per garantir que fos respectada. El 29 de gener de 2008, Olga va ser assassinada per la seva exparella, José Parejo, qui la va colpejar fins a provocar-li la mort. Després de l'assassinat, el José va intentar ocultar el cos de la víctima a un descampat. Investigació i judici. L'impacte del cas va ser immediat. La brutalitat de l'assassinat va provocar una gran indignació pública i va fer que moltes organitzacions feministes i veïns s'unissin per demanar justícia i més mesures de seguretat per a les víctimes de violència de gènere. En José Parejo va ser arrestat i processat per l'assassinat de Olga. El seu judici va estar marcat per la intensitat emocional del cas i el jurat va condemnar-lo a una pena de 25 anys de presó. Reacció social. El cas d'en Olga Díaz va provocar una gran mobilització a la societat, amb manifestacions que exigien un canvi en les lleis sobre violència de gènere i una major protecció per a les dones. Moltes persones varen denunciar que, tot i les denúncies prèvies, el sistema no havia protegit en Olga, fet que va generar un debat sobre la responsabilitat de les autoritats i la necessitat d'implementar mesures més efectives per a la protecció de les víctimes. Llegat. El cas de Olga Díaz és un recordatori de la realitat que viuen moltes dones que pateixen violència de gènere. La seva història ha contribuït a una major conscienciació sobre aquesta problemàtica i ha reforçat la necessitat dels canvis legislatius i socials per protegir a les víctimes de maltracte. La societat continua mobilitzada per lluitar contra la violència de gènere i per garantir que casos com el de Olga no tornin a repetir-se. Aquest cas ha servit per subratllar la importància de no només denunciar la violència, sinó també garantir que les autoritats ofereixin la protecció i suport adequat a les víctimes.
Arribem així al final del programa. Ja sabeu que en aquesta hora necessitem algú que ens ajudi a baixar barrera, però abans recordar que aquesta és una feina d'equip. En Diacordé Agency a la producció executiva, amb els companys de documentació, producció i assessoria musical, i en les mans expertes en el control tècnic d'en Joan Jiménez i d'en Toni Cardell.
A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
Alejandra Epifani, dissenyadora industrial i fundadora de Cartonpia. Benvinguda a IB3 Ràdio, com estàs?
Muy bien, Araceli, ¿tú?
Jo també, molt bé. Mira, avui hem triat la paraula cartó, cartón com a paraula polisèmica d'aquest programa. Si a tu te dic cartó, què te ve en el cap primer de tot? Què te viene a la cabeza, Alejandra?
Bueno, lo quiero tocar y reciclar. Si lo quiero para mí y a ver qué puedo hacer, una lámpara, una joya, un mueble, algo hay que hacer con ese cartón.
Nosotros veis un trozo de paper dur y tú ves un mundo de posibilidades, ¿no?
Sí, por supuesto. Hay una frase muy bonita que dice que la basura para algunos es tesoro para otros.
Efectivament. I n'Alejandra, d'aquest cartró, acaba fent joies, perquè és el que tu fas. Qualsevol cartó és susceptible de ser reciclat i de convertir-se en una joia en les teves mans?
No todos. Si és excessivamente grueso, no. Porque sí que se convierte en muy frágil, porque se, como te lo explico, se abre, se deshoja,
sí.
Si es muy grueso y no está lo suficientemente prensado. También hay distintas calidades de cartones. Uh-huh. Tampoco me sirve si está plastificado y es un plástico que no se lo puedo quitar, porque a veces si tiene un celo pegado, una pegatina, algo así, sí, lo puedo quitar. Pero si lo voy a destrozar mucho quitando esa capa plastificada, ya no.
Vale.
Pero tú, bueno, la gran mayoría sí que puedo, perdona.
No, porque tú en general aquest cartó és un cartó que ja s'ha utilitzat i tu el recicles, el compres de nou, les dues coses que fas.
No, cartones no compro nada,
nada.
Ninguno, cero. Lo que alguna vez puedo comprar, sí, son cartulinas de colores. Uh-huh. Porque las cartulinas que uso sí que vienen de algunas oficinas que cuando cambian sus carpetas me van guardando y tengo de allí, o imprentas que me dan retales. Y claro, ellos no tienen una carta de color quizás tan grande. Y de repente en una papelería encuentro un color que no tengo. Uh-huh. Y ese color sí lo compro, vale. Pero... eso es en cartulinas. En cartones, no. Cartón no compro nada y uso cartón de las cajas de galletas, de cereales, mayormente el cartón que usamos en casa, de congelados, y el cartón de onda, el corrugado, el de cajas. Esos son mis dos materiales principales.
O sigui que tu ara a la ràdio pública podries fer una crida, podries hacer un llamamiento de traerme cartones.
Cartulinas de colores. Sí, cartulinas del cartón. Quizás producimos tanto cartón en casa.
Sí,
yo casi con
que ya
el que
te basta.
Tengo en casa, me basta. Sí, el de casa ya me basta, o algo que a veces alguien más me da y digo, bueno, sí, este también lo recibo o encuentro por ahí. Pero lo que sí, cartulinas, bienvenidas sean todas.
I escolta, Alejandra, per quin procés passa aquest paper i aquest cartó que tu fas servir perquè sigui manejable i en el mateix temps sigui fort i sigui durable?
Bueno, lo que hago, mira, te resumo el proceso lo más que pueda. Cuando ya tengo toda mi colección de cartones y cartulinas, a medida que llegan los voy cortando todos del mismo tamaño. Y luego los combino según el orden que quiero que aparezca en la pieza. Uh-huh. Si quiero una pieza, por ejemplo, en colores de arcoíris, empiezo quizás por amarillo claro, amarillo más oscuro, naranja, rojo, azul, violeta, verde, algo así, ¿no? Y cuando ya los tengo todos ordenados y del grosor que quiero, la cantidad de capas que quiero, las empiezo a mojar con un agua que preparo pegajosa. Uh-huh. Es muy, muy líquida, pero es muy pegajosa. Mojo cada hoja. Y todos juntos lo meto en una prensa. Una prensa, aquí no es importante la máquina, lo importante es la presión, cuánto lo aprieto, porque no puede ser demasiado, sino que excesivamente duro, y tampoco puede ser muy poco porque no se coge una hoja a la otra lo suficiente. Entonces lo pongo en la prensa 3 o 4 días y luego lo dejo secar al sol. Lo voy girando para que no se curve, no se pandee, que se quede de un lado y del otro, hasta que seca por completo. Tiene que estar seco hasta el interior. Trabajo más o menos entre 12 y 14 milímetros de grosor. Y yo digo ahí que ya he fabricado mi madera, porque el concepto es el del contrachapado.
Sí.
Son capas de un material. Sí. Entonces, una vez que está seco, todo el trabajo sigue como una madera. Empiezo a dibujar, a cortar con sierras, tallar, pulir, perforar y barnizar. Uh-huh. Y lo que lo hace sólido es eso, la combinación de muchas cosas, de muchos factores. El papel, que es todo junto es bastante sólido. El agua con el pegamento, más la celulosa y las tintas propias del papel, porque hay colores que son más duros que otros, principalmente los que tienen magenta, es una tinta más dura. Y ya cuando está seco y se ha conseguido compactar, es sumamente sòlid.
Ja, i la gent se sorprèn molt quan dius que estan fetes aquestes joies, aquestes creacions de paper i de cartró.
Sí, porque, bueno, además todo el tiempo le estoy diciendo porque la gente lo mira y piensa de todo. Fimo, madera, sí, piedras pintadas. Y cuando le digo que es de papel, tampoco... siempre explico este proceso porque lo primero que piensan es que es como un papel maché, una pulpa de papel y que luego pinto las líneas. Y no. Entonces ahí es cuando explico todo este proceso. Tengo piezas en elaboración para mostrarle cómo es el trabajo. O ahora también en mi mesa tengo un pequeño vídeo que hemos hecho para que vean realmente cómo es. Sí, se sorprende. De hecho, empecé con muchos trabajos, distintas técnicas de papel y finalmente todo mi taller se centró en esta técnica porque es la más sorprendente de todas.
I clar, ja has trobat la manera de fer-ho. I la durabilitat, esta joia dura, ¿cuánto dura?
Mira, yo tengo conmigo el primer anillo que hice y lo llevo siempre puesto y tiene 14 años.
Vale. Sí, o sea, que sí.
Es que, y está bien, se nota que está usado. Porque lo uso en todas las ferias, todos los mercados, y con pinzas y con cosas y con agua y que si llueve y nunca me lo quito. Y está perfecto, está como cuando lo hice y tiene 14 años. El barniz que le doy lo protege mucho. Sí. Lo único que puede hacerle si le das un golpe con algo punzante, que es lo mismo que le pasaría a una madera.
Sí,
o se marca.
Sí, o qualsevol altra, una joia de metall també, o sigui que sí.
Claro.
Sí. I tu recordes...
Però és sumamente.
Recordes, Alejandra, quina va ser la primera creació que vares vendre ja en la marca Carton Pia?
Sí, fue un collar que hice de bolas en violetas y amarillos y me lo compró una de mis mejores amigas. Sí, que fue, que dije, uy, esto gusta, sorprende.
I vas dir, això aquí puc estirar desfilo o descartró. I alguna peça de la que estiguis especialment orgullosa?
Sí, son dos anillos. Que uno de ellos se vendió en una exposición y que tiene una forma, la inspiración fue en la hoja de ginkgo biloba, que amo ese árbol, y lo hice en colores agua, turquesas y con papeles de libro. Y otro anillo que ganó un premio de artesanía junto con su gargantilla, juego y sus pendientes, un premio que me otorgó, estoy muy orgullosa de ese premio, que fue el Premio a Artesanía Sostenible del Consell de Mallorca en el 2022. Piezas son mis favorites.
Fantàstic. Quin temps t'ha de fer? Perquè, clar, hi ha peces molt diferents. I ara, mentre parlàvem, estic mirant la web de Carton Pia, hi ha peces molt diferents i de preus molt diferents. Quin temps t'ha de dur de mitja fer una de les peces que fas?
Per cada color necesito entre 1 y 2 días desde que corto el papel hasta que lo tengo en la prensa. Y luego el tiempo de secado depende del clima. Y desde que dibujo la pieza, que la tengo diseñada y que le doy la última capa de barniz en una pieza así tan elaborada, puedo estar una semana por cada una.
Fantàstic. Idò, aquesta feina artesanal que fa en Alejandra Epifani, dissenyadora industrial i fundadora de Carton Pia, que avui ens ajuda a baixar la barrera del programa. Alejandra, a estas horas hago siempre la misma pregunta, que si nos quieres compartir qué haces antes de dormirte, a ver si entre todos acabamos durmiendo mejor.
Sí, bueno, no tengo una rutina así de siempre, pero bueno, una vez que me acuesto sí que procuro leer algo, aunque sean 2 renglones, porque sé que me voy a caer dormida en cualquier momento, pero procuro leer. Tengo ahí un par de libros siempre en la mesita de noche y antes de cerrar los ojos decir un te amo, un te quiero.
Que és un bon costum. I nosaltres també tenim el costum de demanar una cançó per acabar de baixar la barrera del programa. Fins demà. Quina mos proposes?
Ay, me encanta Hit the Road Jack de Ray Charles.
Venga, idò, una superproposta en un món de colors i de cartró, com és Carton Pia. Avui mos ha ajudat a baixar la barrera del programa en Alejandra Epifani. Gràcies, Alejandra.
Gràcies a ti, Araceli.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
What you say? I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.